Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Moment d'encara la recta final. Avui toca el fil directe. Amb nosaltres ens acompanya el president del Consell Comarcal del Priorat, el senyor Joan Carles García. Senyor García, benvingut de nou a la ràdio.
Bon dia, bon dia.
Tot bé? Hem començat bé l'any pel Priorat?
Hem començat bé l'any i ara ja comença a fer fred, que és el que toca. Llavors les coses, doncs...
Li ha costat una mica, normalitzar-se.
Sí, li ha costat, Cada any una mica més.
Sí, sí. Bé, doncs, nosaltres avui volem començar parlant de diners. El pressupost del 2015 es va aprovar ja al Consell Comarcal al mes de desembre, uns 3.489.000 euros, i vostè mateix deia que és un pressupost prudent i realista amb el moment econòmic actual.
Sí, sí, és prudent. La diferència respecte al pressupost de l'any anterior és que es contempla la contractació de dues persones, que ja en parlaríem, i després la renúncia a una obra que hi havia del Pla d'Obres i Serveis de l'anterior període, que ens han agafat, com la majoria de poblacions, a la renúncia a executar aquesta obra per falta de finançament a canvi del 50% de la subvenció que aniria per reduir despesa.
Molt bé, doncs parlem d'una de les novetats més destacades d'aquest pressupost, que és el programa d'atenció social i educativa davant situacions de risc per a dirigir a infants i joves. En què consisteix aquest programa i per què hi han apostat des del Consell Comarcal?
Bé, una mica és tocant de peus a terra i de la realitat que vivim avui dia. En lloc de tindre centres on canalitza tot això, el que s'ha optat és per contractar un altre educador social que complementarà la feina que està fent l'educador que tenim ara en plantilla i que estarà més sobre el terreny a l'hora d'aplicar aquelles mesures en aquells infants que viuen en situació de risc, doncs a l'hora de portar una vida més o menys normalitzada, doncs si els deures, doncs si està escolaritzat en normalitat, si se l'atén sanitàriament correctament, si té tot les seves necessitats bàsiques cobertes, però ja més al dia a dia i més en el moment, doncs del matí a la tarda quan surt de l'escola, i l'altre educador ens portarà més l'hotel de la programació, de mirar quins són els infants que han d'entrar dins aquest programa, i aquesta segona educadora el que faria és estar més en l'execució del que està programat respecte a cada un d'aquests infants.
Per quants infants està pensat o està obert per tots?
No, a totes les necessitats que acabin sorgint d'aquest tipus o que estan detectades a la comarca.
Una altra contractació que contempla aquest pressupost és a nivell turístic, no? A l'oficina de turisme.
Una mica per millorar el servei que donem al visitant, doncs també se contractarà un informador turístic a fer efecte de poder compaginar les dues feines que hi ha a nivell turístic. Una és l'atenció al visitant i la segona, que seria la tema de treballar amb la promoció turística de la comarca.
Va bé el turisme?
Sí, sí, sí. Clar, nosaltres som perceptors de tot aquell que passa per l'oficina de turisme a buscar informació, tenint en compte que sempre hi ha una part de turistes que ja venen amb les visites i amb les estàncies i tot molt ben organitzat, i saben el que volen visitar i on anar directament. Aquest és una part del turisme, i l'altra part, la que passa per l'oficina, el primer que es detecta és un augment de visites i també una diversificació en quant als països d'origen d'aquests visitants.
Bé, en parlarem després de turisme, de no turisme, més concretament més endavant. Seguim en aquest pressupost del 2015. No sé si contempla algun tipus d'inversió, perquè sempre diem que els consells comarcals, això dels diners, va una mica malament, no? De que arribi, que hi entri diner.
Bé, els consells comarcals són un reflexe de l'estat de tesoreria de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments m'ha fet efecte que el nostre Consell Comarcal podem estar parlant al voltant del 90-95% d'ingressos venint de la Generalitat de Catalunya, en la qual cosa doncs, l'estat de les finances de la Generalitat són un reflexe de com estem nosaltres. Hi ha consells comarcals que aquest percentatge és una miqueta més baix, però vaja, no...
Sí, perquè vosaltres en aquest cas no rebeu cap tipus d'ajuda, per exemple, com de la nuclear, energies eòliques...
Per exemple, doncs, hi ha consells comarcals que es beneficien d'aquest tipus de les instal·lacions que tenen al seu territori, que acaben aportant-los uns diners a les seves finances. Nosaltres depenem exclusivament de la Generalitat i un petit percentatge per la Diputació. Llavors, les inversions que tenim avui dia, que no és res extraordinari, sinó simplement que abans un programa que hi havia per arranjament de camins que es distribuïa entre els municipis de la comarca, ara queda a l'administració directa del Consell Comarcal. L'any passat vam estar arreglant el camí que va d'Escaladell, de Torroja a Escaladell, de l'Escaladell a la Morera de Montsant, perquè és un camí que, tot i que és camí, doncs fa funcions de carretera i que hi ha un transport escolar, i vam creure oportú doncs que fos aquest camí el que s'arrangés. Enguany pot ser algun camí o pot ser alguna necessitat que sorgeixi durant l'any.
Cap tipus d'altra inversió d'altre tipus, volíem dir, no se'n contempla?
En principi no.
I aquesta amb l'ajuda de la Diputació estem parlant?
Sí, sempre això, sí. Tenim en compte que nosaltres, tots els consells comarcals de la demarcació de Tarragona, a part del deute que tenim, vull dir, el fons de cooperació, que són aquells diners que ens serveixen pel dia a dia, no hem vist ni un euro de l'any 2014. El qual vol dir que això és pràcticament, a part dels altres deutes que es puguin tindre pels serveis que tenim delegats, estem parlant doncs al voltant del 20%, 25% del pressupost per despesa ordinària que 2014 ha passat i no s'ha pogut... No hem pogut ingressar ni un sol euro. Llavors, clar, això, aquí estem parlant d'altres coses.
És que aquest tema també li volia tractar. L'hem parlat alguna vegada també amb l'anterior president, amb el César López, que inclús alguna vegada aquesta manca d'arribar diners per part de la Generalitat havia estat a punt de posar en perill el pagament de les nòmines al Consell Comarcal del Priorat. No sé si s'ha pogut solventar aquesta situació o encara en algun mes esteu patint per l'arribada d'aquests diners per poder pagar nòmines.
És evident que el problema que té el Consell Comarcal no difereix molt del problema que tenen altres consells comarcals. N'hi ha alguns que van davant nostre, en quant a la gravetat de la situació, i n'hi ha bastants més que van darrere nostre, però el camí, bàsicament, és el mateix. No és un problema d'administració, és un problema de liquidez. Simplement de liquidez.
Però a dia d'avui podeu pagar nòmines.
I tant. Avui no. Això està garantit a mig plaç i a llarg plaç, que aquestes despeses sí que es poden fer front.
Parlem també de formació. Esteu posant en marxa, i n'heu posat en marxa des de l'any passat, diferents programes de formació, sobretot juvenil, adreçats als més joves. Em comentava fora de micro un que es diu el Garantia Juvenil. Expliqui'ns en què consisteixen una mica aquests programes i quins objectius persegueixen a la comarca.
Sí, veurem. En quant a formació, deia que ja durant l'exercici 2014 el Consell Comarcal va optar per la formació a la comarca i van contractar una OODL, un agent que es dedica a buscar aquests resquicis o aquests diners que ja paga l'empresariat per formació, aglutinar-los i buscar cursets que fossin de l'interès general per l'empresariat de la comarca i també per les persones actives o a l'atur de la comarca. I això ja portem 2 anys i els resultats són bons. Per l'altre costat, l'any passat també vam iniciar un programa que es deia Joves per l'Ocupació, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Camp, perquè nosaltres no teníem prou massa crítica per a tirar-ho endavant. Això ha anat bé, hi ha 7-8 empreses de la comarca implicades i també uns altres 7-8 jovens que reben una formació, tenen una bonificació de les seves cotitzacions i alhora, si estan contractats, doncs, bueno, també tenen els empresaris, també tenen les seves avantatges. Tenim per l'altre costat el programa Empren, que és un programa ja que abans de dir inicia, que és el mateix, qualsevol emprenedor es dirigeix a l'oficina del Consell Comarcal, rep el suport, l'assessorament i el seguiment de la implantació de qualsevol empresa, i enguany se li suma el que s'està publicitant pels mitjans de comunicació, el que és la Garantia Juvenil, que són fons europeus gestionats per la Generalitat de Catalunya que van a la formació de joves de 16 fins a 25 anys o, en el cas de que tinguin alguna minusvàlida, doncs fins a 30 anys. Llavors, se tracta de buscar el perfil de cada un d'aquests jovens, de buscar quin seria la seva sortida professional, buscar la formació adequada per a cadascun d'aquests jovens, però no formació especial, no una formació feta a part, sinó amb les que ja tenim reglades, i orientals cap a la seva sortida professional. Aquests joves que estiguin apuntats a la garantia juvenil, aquells empresaris també que els acaben contractant, doncs també tenen les seves bonificacions. És més,
I tot això vinculat sempre amb el tipus d'oferta que hi ha a la comarca, no? Estem parlant?
Bueno, aquí estaríem mirant perfils. Mm. Perfils de jovens i amb la seva experiència que puguin tindre i amb les seves i amb els seus potencials. No ens limitaríem només a les sortides professionals que puguin tindre al territori, sinó una miqueta en funció del perfil personal.
Parlem ara sí de turisme, senyor García. En aquest cas de no turisme, perquè coneixíem aquesta setmana o finals de la setmana passada, no recordo ara bé, que la Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està impulsant un pla director urbanístic de no turisme als territoris de totes les DOs catalanes. Al Priorat teniu la sort de tenir Nerneus i de ben bones, sí. La DO Copriorat i la DO Montsant. Explica'ns una mica en què es podria transformar aquest pla, en concret al Priorat, i com podria beneficiar, una mica quines són les seves línies.
Vam tindre la sort de poder formar part, de poder col·laborar de manera activa amb aquest inici de projecte, d'aquest pla director urbanístic i no turisme. Precisament aquest dilluns vaig participar en les ponències que es van fer a Vilafranca del Penedès. Aquesta llei el que vol és regular l'activitat enoturística a les diferents DOs que hi ha a Catalunya. Per fer una idea, això afectaria sobre els planejaments urbanístics d'uns més de 500 municipis dels 900 i pico que tenim a Catalunya. I bàsicament té dos objectes. Un és la igualtat d'oportunitats. O sigui, ara vull dir qualsevol projecte no turístic se basa en els planejaments urbanístics municipals. Llavors això dona una dispersitat d'oportunitats, perquè no estem parlant del sostre de construcció, o sigui, aquells metres quadrats que es deixen construir en un poble pot ser 600 i a l'altre pot ser 950, el qual fa que la diferència de metres quadrats doncs també condicionen el projecte que vulguis tirar endavant. Facilitar aquelles transformacions de projectes de bodegues que elaboren vi amb compaginar-les amb l'oferta enoturística, en fer un restaurant, en fer unes habitacions o en donar, en fer visites enoturístiques o en fer unes cates. I, per l'altre costat, el que vol també és que tots aquells projectes enoturístics estiguin integrats el màxim possible al seu entorn. Llavors, amb aquestes premisses, s'han de fer tota una sèrie de reunions amb tots els sectors implicats amb l'enoturisme, des de la Direcció General d'Urbanisme a la Direcció General de Turisme, amb les administracions locals, amb les associacions d'empresaris enoturístics, i es vol construir una llei que, per un costat, tingui una part comuna, o sigui, unes premisses comunes a totes les DOs, els àmbits d'aplicació serien les DOs, i una part variable en funció de les unitats de paisatge. Clar. O sigui, de les característiques pròpies de cada un dels territoris. Per exemple, això ho traslladaríem al Priorat.
Al Priorat, sí.
Si això s'acabés tirant endavant, que la previsió és que aquesta llei estigués feta al 2016, parlaríem d'uns criteris generals, que serien iguals per tots Catalunya, i després uns criteris específics que anirien en funció de les 8 o 9 unitats de paisatge diferents que hi ha dins les dues DOs del Priorat. Bé, doncs això, una mica, crec que és un projecte interessant, que és un projecte necessari, i que, donada la diversitat del nostre país, o sigui, no és el mateix l'enoturisme al Penedès que al Priorat, per les dimensions de les finques, per les dimensions de les bodegues, per la capacitat de càrrega de visitants,
i
alhora el que es vol també és que amb aquest projecte, amb aquest pla director, és també mantindre els valors de cada un dels territoris.
Ha comentat frases així que ens venen molt bé per parlar del següent tema: integració amb l'entorn, paisatge, sí. Preservar cada un la seva identitat. Parlem de la candidatura del paisatge de muntanya del Priorat com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. En quin punt es troba en aquest moment la candidatura? Que feia dies que no en parlàvem ara.
Sí, el que passa que de vegades, quan no hi ha novetats, el millor també és no parlar, no? Per no gastar el tema.
A vegades diuen que quan no hi ha notícies, sí. Són bones notícies.
Exacte,
eh?
No. Realment, doncs estem s'està avançant i s'està avançant molt. I és més, aquest pla director que estava començant abans també ens va molt bé, perquè quan parlem de paisatge, parlem també en bona part d'urbanisme i d'arquitectura, no? Estem parlant d'urbanisme amb una bona part. Bé, la candidatura està continuant redactant el seu pla bueno, el seu document per al qual ha d'aconseguir el reconeixement. Està treballant amb un pla de gestió, perquè això jo crec que ho he dit en diferents ocasions, no només és aquests valors que tenim com a territori, sinó és com els preservem i com els integrem al desenvolupament de la comarca. Mm-hmm. I per això deia abans que aquest pla director urbanístic encaixa perfectament amb el que és l'estratègia, perquè és on tindràs tu l'oportunitat de dir hi ha tota una sèrie de valors, com és la proporcionalitat o com és la capacitat de càrrega de visitants, que això ho podrà regular a través de les mateixes construccions o a través de la mateixa oferta que tu faràs. Llavors estem treballant amb el pla de gestió, s'està posant negre sobre blanc les diferents figures de protecció que tenim al territori, i haurem d'afegir aquelles que serveixin per garantir els valors que ja tenim, i s'està treballant amb el pla de comunicació, i també s'està treballant doncs amb l'Observatori del Paisatge a l'hora de fer un projecte que es diu el que ve a fer és l'estudi del pas de l'home sobre el territori. Crec que es diu, no me'n recordo ara.
Bé, l'estudi de com afecta en aquest cas el pas de l'home, la convivència de l'home amb el paisatge del Priorat. Hi ha alguna data a la vista en aquest moment?
Octubre d'enguany.
Octubre d'aquest any.
Jo crec que tal com va, tal com s'estan fent les gestions per avançar, per trobar el finançament, jo crec que enguany, a octubre d'enguany ja podem tindre el document, el pla de gestió, tot llest. A més, estem fent una cosa que és única, no? Mm-hmm. Que és la de combinar carta de paisatge i candidatura amb una sola comissió i amb un sol ens gestor, que això també és important.
Deia que a l'octubre podria estar tota aquesta documentació realitzada. No sé si seria aventurar-nos molt saber quan podríem saber si deixem de ser candidats i som ja Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Bueno, això i després ja una vegada estàs aquí i ha de passar més d'un any perquè tu sàpiguis si aquell projecte que tu has presentat, que és avalat amb el document que s'està redactant avui dia, mereix el reconeixement. Però com han dit sempre, l'objectiu és el reconeixement, però el mateix camí ja crea tota una pedagogia, ja crea tot un d'això, que va, de fet, hi ha tota una sèrie d'iniciatives que estan sorgint a la comarca. Mira, aquest dematí n'estava parlant, que és, no només és la carta, no només és la candidatura, sinó ara també estem treballant des del Parc Natural de Montsant amb la Carta Europea del Turisme Sostenible, que també tot va...
Tot enriqueix, no?
Això, aquest últim projecte de la Carta Europea del Turisme Sostenible també ens pot obrir tot entrar dins d'un cercle amb un itinerari de potencials visitants que el que més valoren la sostenibilitat de la gestió, la sostenibilitat del paisatge, i això és a nivell europeu, i vull dir, tot és molt enriquidor i tot envolta.
Això s'està treballant des de la DEO Montsant, m'ha dit?
No, això s'està treballant des del Parc Natural del Montsant, en col·laboració amb el Consell Comarcal, amb les DEOs, però el bo és que són projectes que tots generen al voltant del mateix i que enriqueixen i que fan que el projecte com a territori acabi sent molt potent.
Un projecte que ha portat força cua, una problemàtica històrica a la comarca, és la que afecta a l'àrea que es coneix com el Topogràpus, aquesta mancomunitat que està formada per Torroja del Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera, tenen aquest problema històric del subministrament d'aigua d'ús de boca, sobretot als mesos d'estiu. Recordo que una de les últimes vegades que vam parlar aquí d'aquesta problemàtica ens comentàveu que des del Consell Comarcal s'havia presentat el projecte al POS, per aconseguir un POS, que es necessitaven 250.000 euros, es demanava una subvenció del 95%. Què ha passat amb aquest tema?
Bé, doncs, com tot el POS de la Generalitat va suspendre, crec que la comunicació oficial, tot i que oficiosament ja tots sabíem que ja de fa temps que era impossible per tal com estava l'economia tirar endavant, crec que fa un any o així ens van dir, o 7 o 8 mesos, que el POS no podien confiar per fer cap obra de les que tenien programades. Llavors s'està treballant a nivell jurídic, a nivell de regulació de la situació, però el que és a nivell les infraestructures, l'adaptar les infraestructures a pel servei que han d'arribar en aquests municipis, això és impossible perquè no hi ha els recursos.
Per tant, no hi ha una solució a curt termini, mig termini?
No, la solució és el que falta, és els diners per a tirar endavant.
Per tant, no se sap quan es podria trobar una solució en aquesta problemàtica. No. Bé, doncs, canviem de tema, hem de seguir avançant, ens queda poc temps d'entrevista, i li volia parlar del Consorci de Residus de les Tres Comarques, que és un tema que crea força polèmica al territori. A finals d'any, la Terra Alta deia que vol gestionar el seu cànon de retorn, deia que volia regestionar el seu cànon de retorn, i amenaçaven que si no ho podia aconseguir potser tornava a sortir del consorci. No sé, no s'ha parlat més del tema, no sé si com vau rebre des del Priorat la notícia, perquè vostè mateix sempre l'ha defensat moltíssim, l'existència d'aquest consorci de residus.
Sí, jo crec que és totalment positiu, sobretot pels usuaris, per la factura que acabem pagant. Bé, són moltes les discrepàncies que han anat sortint al llarg d'aquests 3 o 4 anys respecte al consorci. De polèmica al territori, a la comarca del Priorat, cap ni un. No n'hi ha hagut. La polèmica, entenc que és Terra Alta, o no sé si és Ribera, no sé. La veritat és que nosaltres estem contents amb el servei. Entenem que el cànon serveix per reduir la factura, perquè és el cànon de retorn, és un cànon que està computable als comptes del consorci. Vull dir, la veritat és que no... Aquest últim doncs, m'ha sorprès, no?
L'ha sorprès?
Sí, m'ha sorprès perquè jo creia que les coses ja estaven més o menys ben dirigides. Jo, pel que sé, fins allà en sé, me sorprèn. Ara, no vol dir que ho sàpigui tot.
No s'han reunit des del desembre, des que vam conèixer aquesta notícia.
No, encara, de moment encara no. Però ja dic, fins allà en sé, me sorprèn ara. Tampoc vull dir que ja ho sàpigui tot el que està passant.
Bé, vostè deia que estava content dins del consorci, no sé si està content amb la Nacional 420, ja per acabar. L'altre dia el seu company també del Priorat, en aquest cas l'alcalde de Falset, el senyor Jordi Puigeu, al fil directe, es tornava a queixar d'aquest camí de carro, que ja en diem, des d'aquí.
Bé, la 420 del que és la capital de comarca, de Falset fins a Reus, l'estat és dolent, i fins a Mora és lamentable, les dues coses. I no serà perquè no s'hi ha insistit, me consta des d'aquí, des de la comarca, com des del Priorat. Nosaltres vam tenir la primera reunió amb el subdelegat del govern central l'any 2011, a poc d'iniciar la legislatura, i van dir que, bueno, que les inversions eren difícils, que ho intentaríem millorar tot lo possible a través del pressupost de manteniment, i sí que és veritat que s'han fet coses, però no al ferm, sinó s'ha millorat el que són les voreres,
s'ha senyalitzat,
bé, també a través del Consell Comarcal també va enviar una carta, a més va fer una pregunta al Congrés de Diputats a Madrid al febrer de 2012 sobre l'estat de la 420, perquè des que es va fer la variant de Falset aquesta carretera ha tingut un augment de trànsit, sobretot de vehicles pesats, molts més vehicles pesats, i això no ha anat acompanyat d'una millora de l'estat de la carretera. I crec que era entre el que se mos va dir el 2012, que no podia entrar dins el pla d'inversions 2010-2014, i ara deu fer 3 mesos, parlant amb el director general de transports, va dir que interpel·larien a través del conseller de Territori i Sostenibilitat directament a la ministra de Foment, a fi efecte de que es vegés una millora en el ferm de la carretera 420. Bé, veurem com respon.
Esperem. Que arribi aquesta millora d'aquesta carretera, que sens dubte és necessària. Joan Carles García, president del Consell Comarcal del Priorat, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Em comentava...
No, que així només a títol de, sí, de ràpid, dic doncs que...
La web, ens deixarem la web de turisme. Sí. Molt ràpidament, un minut, que hem de marxar ja.
Web cultural, que es posarà en marxa a partir del 23 de febrer, es diu Agenda Priorat, on tots els impulsors culturals de la comarca, ja siguin ajuntaments, associacions, la biblioteca, a títol personal, tindran el seu espai, per a fi efecte de que qualsevol que entri en aquesta web tingui una programació de tots els actes culturals. I dos novetats importants d'aquesta web. Un és autogestionable, cada un dels impulsors serà qui a través del servidor del Consell introduirà les dades de la seva activitat, i l'altre, que la visualització serà discriminada. O sigui, jo des de l'Ajuntament del meu municipi puc veure tan sols, si vull, tan sols aquells actes que afecten al municipi que m'interessi.
Molt bé, doncs un dia ja els convidarem a parlar àmpliament d'aquesta web que arriba al mes de febrer. No ens queda temps de més. Moltíssimes gràcies, senyor García, i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.